de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, i avui sense el Xavi Bundó. Bon dia, què tal? Oh. A tots.
Bon dia.
Oh, bon dia. Bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Com... I bon any.
Bon any.
Com porteu les ressaques? Què vol dir això? Què vol dir aquest riure, Toni?
Bueno, no, home, que aviam, jo em conté una edat, ja la ressaca... Avui som dia 2, no?
Sí, doncs, ja no veus, bueno, ja no saps quin dia ets.
No, que encara dura, vull dir, jo des de fa uns quants anys que em duren molt les ressaques, molt, però molt.
Doncs jo diria que per primer any no tinc ressaca perquè ha sigut un cap d'any tan limitat que, mira... Que sense ressaca aquest dia.
Però a veure, perdona, si a vegades quedar-te a casa i en petit format és el pitjor, saps? Perquè sí. Dius, no, mira, obres aquí una ampolla de vi i ara mira el cava perquè el raïm i el gin tònic i... No?
I anem dos animals.
Clar.
Sí, i es fan les 7 del matí sense adonar-te, eh?
No, ei, que hi ha gent que és tan addicta al final d'any que esperen a que sigui cap d'any a Nova York i es tornen a fotre 12 raïms a les 6 del matí.
Home, dir,
hi ha gent que es va empalmant els caps d'any.
Home, però... Això passa molt amb les campanades de Canàries, no? Que les fes, i aleshores és, bueno, sempre és un motiu per tornar a menjar-te el raïm. Si sou dels que, com jo, per exemple, no ens l'acabem mai, no? Doncs sempre tens una segona oportunitat amb les campanades a Canàries, que és una cosa que sempre em fa bastanta gràcia.
Home, jo sé, sabeu una cosa? Aquest any ha estat el primer any que no he fet el raïm. És a dir,
no has fet el...
he infringit. Ara ja puc anar tot l'any a la foguera, però és que ha estat una reivindicació de dir no me'ls acabo, els tinc sempre a la boca, vull dir, tot allà que no serveix per res, diguéssim. Llavors, per patir i fer-ho malament, doncs busques clar. Alternatives i dius no, doncs ja està.
Però ja has fet alguna alternativa?
A veure, vaig provar el que fa molta gent i que és cutre.
Olives.
No, conguitos, diguéssim. Oh, però que home. també és horrorós igual, diguéssim, no? Perquè fas una pastarada.
Et queda una argamassa allà
sí,
dins la boca.
Sí. Per tant,
coses que...
no va funcionar els tampoc.
Els peles o no, els conguitos?
No, és que tot va ser com un error en general. Però, bueno, som a dia 2, vol dir que l'he passat al cap d'any. Almenys hem fet un primer...
Home, però aquí el tema, pels que no ens acabem el raïm, jo crec que, o sigui, el gran debat és hem de desistir o hem de seguir intentant-ho cada any, no? Perquè jo cada any ho intento, però sempre al final acabo amb la boca plena, no me'ls acabo empassant, encara en la següent mitja hora, i al final sempre acabo de dir, bon any, saps? I ja està, no? No sé, vull dir que jo potser també faig conguitos l'any que ve, no ho sé.
És que jo, és aquest el problema, Toni. Jo almenys em passava com a tu i estava, vaig dir prou. No, aquest any no vull passar per aquí. Els altres com ho viviu?
Jo no passo de 2.
Ai, no.
I la resta li regalo a algú que se'ls acaba més ràpid, però no he pogut mai, eh? Ni allò, ni sense el gra, ni sense la llavor... No m'entra tanta cosa en tan poc temps.
Molt bé, i tu, Puig?
Sí, jo no tinc problema. Sempre ho he trobat com una cosa bastant surrealista, menjar 12 grans de raïm per celebrar el cap d'any, que mai no he trobat el què, però no, a l'hora d'empassar no he tingut... Sí que hi ha algun problema, si algú et fa riure o així,
vale,
però...
També.
Però no per necessitat o perquè no m'agradin especialment, ni no els pelo, ni li trec el pinyol, una cosa que em sembla horrible, aquella manera de grapejar el raïm abans de menjar-se'l, de pelar-lo, treure-li...
Home, doncs jo ho faig cada any, això, Puig, jo ho faig cada any.
Però hi ha una altra cosa, que és a quina hora s'ha de fer tot això? És a dir, 10 minuts abans de les 12 o ja ho has de tenir preparat a les 8 de la tarda, aquell raïm pelat i tot allò.
Perquè si ho fas tan aviat, llavors et queda com groguenc i ja ve poc de gust menjar-se.
Home, però aviam, si tot té una elaboració, tu al final, jo acabo disseccionant cada gra de raïm per intentar empassar-m'ho, a veure si aquest any sí, no?
I jo crec que has de mastegar ràpid, Toni. O sigui, t'has de concentrar i nya,
no funciona. Jo crec que no és tan mastegar com empassar. El problema no és, és... Al final és acumular, perquè, clar, jo, entre el primer gra de raïm ja no te l'empasses, aleshores ja va estar, no? I aleshores van massa ràpides les campanades i al final, bueno, acabes acumulant. I quan ja tens la boca super, se't van acumulant, és impossible empassar. No sé, també em fa molta gràcia l'altra espècie humana, que és gent que, que a la desena campanada ja s'ho ha acabat tot. Que també em fa molta gràcia aquest, que aleshores et miren i fan... Ah,
sí, sí, sí.
Les mans, et van movent les mans i jo ja estic, eh?
Però aquests fan allò dels quarts.
T'he de dir, Toni, perquè tinc una cavitat... A mi em passa que jo vaig força ràpid perquè tinc una bona cavitat bucal i tinc com lloc on emmagatzem el raïm. I en sèrio, de vegades penso, Clara, calma, tranquil·la, perquè si no hauràs acabat amb els casaltres i encara et portarà mala sort al revés. Saps?
Però tu sempre et surt bé, Clara. Cada any et surt bé. Home.
Mai he tingut cap conflicte amb el tema del raïm i penso que els altres són uns exagerats.
Però que ets de menjar ràpid. Ets de menjar ràpid.
Sí, bastant, bastant voràs. Sí. No tinc problemes.
Aquest any no ho he vist als súpers, però abans venien unes llaunes que ja te'l venien tot pelat, sense llavor, tal. Sí, sí. Però no sé si va triomfar això, eh?
A casa meva sí, eh?
A casa meva sí.
Jo, de fet, com que érem uns quants els que no ens ho empassàvem ni d'allò, vam provar aquesta opció i és el més a prop que he estat d'empassar-me'ls tots. Clar. Gràcies a aquesta llauneta que venien, però també he de dir que, bueno, no...
Però estem parlant en passat, eh? És a dir, ja no la visualitzem? Jo és que no la visualitzo ara mateix. Vull dir, l'he fet servir, crec, però ara ja no sé.
Era com una llauna d'olives.
Sí.
D'olives, petita, individual, amb 12 granets de raïm.
Com amb el Míbar, com amb el Míbar.
No era amb el Míbar, no hi havia suc, eh?
Com es conserva.
Home, és veritat que no era ben bé el Míber, però alguna cosa hi havia perquè s'ho entès,
bueno,
no?
Sí, clar, segur.
Bé, a veure...
Però parlem un moment de futur, perquè ara ja només ens queda risc. Veient que Torrons Vicenç avui ha desaparegut...
Ha desaparegut.
L'empresa no, eh? Vull dir, ha desaparegut com a patrocinador de la tertúlia. Volia proposar-li al senyor Vicenç que comencin, si no aquest any, perquè ara ja és una mica just, per l'any que ve... una línia de Tortells Vicenç.
Oh!
Ai!
Tortells Vicenç. Senyor Vicenç, tenim un nou producte per vostè. Ja parlarem després de Reis.
Doncs vinga, seguim fent peticions des de la tertúlia de patates. Vinga, comença l'any, primera tertúlia de patates, i a veure, comencem amb tu, Toni. Què t'ha sorprès o no aquest inici d'any?
Mira, el que m'ha sorprès... És que hi ha una cosa que ja fa molt de temps que em sorprèn i cada vegada que m'hi topo, doncs em ve a la memòria o a la ment, i és, per exemple, com m'impacta veure que una mestra de l'escola fumi. És una imatge que és absurda, perquè en el fons, és a dir, tots som adults ja, cadascú que foti el que vulgui, però sempre és una cosa que m'ha impactat quan era petit, no, de dir, ostres, la mestra, no, que és aquesta gran referent que tenim tots quan som petits i tal, quan surt de l'escola, deixa de ser aquesta mestra, i fuma, que és a dir, com quan som petits pensem que és una cosa molt dolenta i que, bueno, quan et fas gran, doncs, bueno, tampoc ho és tant, no? I fins i tot alguns ho seguim fent de tant en tant. Però aquesta imatge, ostres, m'impacta encara, no? I veure com algunes mestres de l'escola d'on surten i fumen, no? O, no sé, o algun dia les veus amb alguna copa de més, o... Vull dir que hi ha professions com que m'impacten molt més quan les veig fora de context. I no sé si us passa a vosaltres, però... Era una cosa que necessitava compartir amb l'audiència avui.
Per tant, Toni, només per aclarir-ho bé, eh? És a dir, quan estan en el seu temps no treballant, és a dir, sí, quan han sortit, sí, de treballar, en aquest cas de l'escola, i també un dubte amb això que dius, és a dir, és de les professores que has tingut tu o, per exemple, les que té la teva filla?
És no, a dir... les que té la meva filla, no directament, sinó algunes mestres de l'escola, que ara potser m'estan sentint i diuen...
Sí, també és, no? Delicat.
Sí, però no, simplement a mi em va passar molt quan era petit, no? Tu tens, bueno, la teva mestra, que és la teva referent, no? I t'explica, bueno, la veus en un context determinat i quan la veus fora de context és com que t'impacta, no? I a vegades de dir, bueno, però està fumant o està, no sé, o està prenent unes copes amb qui sigui, no? I això és una cosa que sempre m'ha impactat i crec que va lligat molt a les professions, no? És a dir, també suposo que em passaria el mateix amb el meu metge, no? Amb el meu pediatre, si el veig un dia, doncs, ballant la conga bastant begut, no? No sé, en un altre context, no?
Que fas
no
allò
sé,
com
no sé
amb,
si, amb els... Si us passa a vosaltres o no, no sé.
L'efecte és aquell com els actors, no? Veus el pediatre que coincideixes amb un, sé, amb un casament i estàs allà doncs, mirant-lo com si fos aquell l'actor principal de la sèrie que mires i que també fas aquest efecte, no? De que l'estàs tota l'estona analitzant.
Exacte.
Però tot i així jo crec que sí, que Toni, amb els anys anem madurant aquestes coses mica en mica. És a dir, que segur que ara l'impacte és molt menor a quan tenies, no sé, 15 anys o...
Sobretot perquè els mestres ara ja són més joves que jo, sí. Saps? I ara, això també arriba un moment que dius, bueno...
I el pediatre ara, també, el pediatre també.
I el pediatre també, aleshores el pediatre. L'impacte és, ostres, mira el pare d'aquesta nena que està fumant o quantes copes s'ha fotut, no? Vull dir, ara ja deu ser a la inversa.
Vinga, ara què li ha sorprès al Xavi Puig?
Doncs, primer de tot, escoltant una falca de ràdio aquesta setmana, dient, he avisado a la pandilla, fer servir la paraula pandilla al 2021 m'ha semblat com una mica estrany, almenys a mi m'ha grinyolat a l'orella. No sé si encara la gent es refereix a la seva colla d'amics com a pandilla o no, però vaja, algú ho deu fer quan el creatiu publicitari ha decidit que era una bona decisió dir pandilla en aquesta falca de ràdio.
Bueno, potser volen captar bàsicament a un sector concret, no?, que en el seu moment deien que tenien la pandilla, no? És a dir, que potser el target sigui gent que ara té, no sé, 40-50 anys, dic jo.
Bueno, segurament.
Com a persona més jove d'aquesta tertúlia, he de dir que ara els joves diuen clica o criu.
Criu.
La meva clica és la meva colla i, bueno, en llenguatge boomer, la meva pandilla seria això, seria clica i la meva criu. Això seria la cosa cool del moment.
Ah, sí?
Molt bé. Ja,
ja avisaré aquest, em sembla que era una marca de unes bodegues de vi, que era l'anunci que si volen rejuvenir els seus compradors, doncs que diguin clica. Ya he estado a mi clica, que este fin de año no nos vamos a poder reunir todos a la vez.
Són estranyes.
Sí, no, jo crec que no s'entén en general res, no? I amb el segon dels conceptes encara pitjor, que no sé com ho has dit, criu o crou o no sé què.
La meva criu, sí. Criu. Si no sé què vol dir anglès, bueno, és que jo a l'anglès el tinc molt rovellat, eh?
És penya, no? La meva penya.
La penya. I després, l'altra cosa que a mi és que sorprèn, de vegades em posa nerviós, és a la benzinera, que normalment el dia que tens més pressa o el dia que fa més fred i fot més mandra posar benzina, et toca el sortidor que va més lent. Vull dir, per què no tots els sortidors de totes les benzineres tenen la mateixa velocitat i, en canvi, n'hi ha que veus que allò no avança, que els litres van allò, toc, 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 un litre, toc, 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 dos... I sol passar que et toca aquell sortidor el dia que estàs a 2 graus i dius, hosti, va, que s'acabi ja, que vull tornar a fotre'm dins del cotxe, o el dia que dius, vinga, va, ràpid, que tinc pressa. I no entenc el per què hi ha sortidors, o un mateix sortidor, hi ha dies que va més ràpid i dies que va més lent. No sé si és perquè està més carregat o menys carregat. O sí, és per això? Perquè
jo, segurament.
Ja, no ho sé.
Jo diria que sí, que quan menys líquid hi ha, més li costa de pujar i, per tant, va més lent. I que quan està ple, deu anar a xorro limpio, allò, tota castanya, no?
Però hi ha una altra cosa amb això, que de logística i d'anar més ràpid o més lent, és quan t'aparques en aquell punt que no acaba d'arribar bé, diguéssim, la manguera, no? Allò que dius, val, falta ara, què haig de fer, no? Tinc amb una mà, que ja m'he embrutat, diguéssim, això, amb la manguera en si, i per l'altra el cotxe, que no el tinc ben enfocat. Què faig? I comences a fer ja uns lius per allà, que és horrible. I llavors hi ha el de darrere que ja et pita de que vol passar. Jo el tema de posar benzina em poso realment nerviosa. És a dir, no el sé gestionar.
Amb això és saber també on tens la porteta de la benzina.
Ho has de calcular bé.
Això
també
vaig descobrir fa poc, gràcies al Twitter, que sempre, en fi, és una font de problemes, però a vegades de grans idees. Sabeu que on hi ha la indicació en el quadro de mandos, diguéssim, del cotxe,
sí,
hi ha una fletxeta on enfoca, on hi ha el símbol de la benzina. Doncs aquesta fletxeta, si la tens a la dreta o a l'esquerra, això és el que et diu on tens la porteta del sortidor.
No fotis.
Fixeu-vos-hi i ja veureu que és màgic perquè dius, no me'n recordo on tinc la porta. Mires aquest símbol i t'indica exactament
doncs veus?
On tens la porteta. Veus?
Tampoc, aviam, ja sé, vull dir que cas, però tampoc és tan difícil, vull dir...
Vale, molt bé, gràcies, Xavi.
O és dreta o esquerra, vull dir que no, tampoc no hi ha... No, és una cosa molt difícil de recordar, però vaja.
Home.
Hi ha molta gent que lloga cotxes i quan lloga un cotxe, hosti, no hi penses, no saps on tens. I aleshores hi ha sempre l'opció del copilot o copilota, que li dius, on tenim el tab? On és la porteta de la benzina? I on? Dius, ara t'ho dic, baixes, ho mires i dius, a la dreta o a l'esquerra.
Home, no, però aviam, hi ha moltes vegades que sí que et trobes que t'has equivocat, no? Que has aparcat al sentit contrari d'on està el sortidor, i aleshores tens el dubte aquell de que has de passar tota la mànega per sobre o per darrere.
Home, no. Per darrere, clar, aquí el cotxe. Sí, aquí el
per sobre no.
Bueno, aquí el dubte és, passes per sobre o
no,
passes per sobre?
No, per sobre què? Tires la pistola? No. És que no.
Bueno, jo no tinc tan clar, eh? Jo no tinc tan
clar. Per sobre o per sota? No he vist mai ni una mànega per sobre un cotxe potent bandida. I per sota, el tio, sota el cotxe, traient la mà.
No, home, no, però vull dir que si has d'estirar molt la manguera, al final, o la passes per sobre o la passes per sota.
Això ho has fet, no, Toni? Si no, no ho estaries plantejant.
Sí, unes quantes vegades ho he fet i sempre em sorgeix el mateix dubte. És el mateix dubte que, per exemple, aquí em vam parlar un dia de quan infles les rodes. Quan has d'inflar les rodes del costat invers al que està el sortidor d'aire... Clar, per on passes aquella manguera? Per sobre o per sota, saps?
Vull dir, bueno... Toni, tu ets del grup que no reté on té la porteta, veig?
No, però bueno, jo miro ja la indicació i des que vaig descobrir aquest truc, que ja és infal·lible, ja està, no m'equivoco.
M'agradaria veure si t'equivoques o no, però vaja, com que no podem ser-hi... Com que no podem ser-hi... A veure, Clara Molins, què t'ha sorprès aquestes últimes hores?
A veure, doncs com que fem un any més, doncs aquest any faré un any més i cada any que faig me n'adono que vaig acumulant manies noves.
Que no ets tan jove, Clara, que no ets tan
ja,
jove.
Ja, d'acord, sóc vella, d'acord.
No, però què vol dir? Qui hem de revelar les edats
manies.
O què? Què vol dir, jove i o no jove? A veure, Clara, situa'ns.
Situa'ns. Diu boomers o no sé què els altres. I ja,
sí.
Més de 30 sí. Ja
és el que anava a dir.
31. Ai.
Home,
faràs 32 aquest any.
Aquí 32. Ja no seríem mega joves, eh? És no. un jove correcte.
Comencem a tenir una experiència. Bé, doncs, això que us deia de les manies, que jo mateixa em sorprenc, ara m'està passant, no sé si heu tingut mai aquesta inquietud, que és que quan vaig a dormir necessito que les portes de l'armari, de l'habitació, estiguin tancades.
Sí.
Però, vull dir, és com que si me'n vaig a dormir, les portes, que em sembla una cosa absurdíssima, que abans mai m'hi havia fixat, però ara de sobte, ui, és una porta corredissa i, ui, ha d'estar tancada, que si no és com que no descanso tranquil·la. I donant-hi voltes amb aquesta qüestió, he pensat que hi ha un altre efecte que em passa, que és tipus similar, que és, quan, a veure si us hi trobeu, quan estic mirant la roda del 324, que és una roda eterna, i decideixo fer una migdiada al sofà, a vegades deixo la tele posada, o això feia fins ara, però en silenci. I és com, error! Hi ha alguna cosa, perquè és com la tele oberta, o sigui, la tele funcionant, però en silenci, és com un armari obert.
Ah, és com una mena de pressió. Tu sents la pressió d'aquelles imatges, no?, sense so, i que et van penetrant, representa el teu cos, encara que tu estiguis estirada dormint, o fins i tot girada al revés, no?, en el sofà. Home, és un efecte curiós, almenys, eh, Clara? No sé.
Com si hi ha alguna cosa que està funcionant, no? I unes imatges que estan produint-se i això, que no em deixen descansar. I és una mica com la roba d'armari.
No, jo també, eh? Jo també he de dir que també em passa. Mira que jo mai he sigut molt maniàtic perquè he sigut bastant... Amb les coses de la casa, diguéssim, soc bastant...
Tot terreny.
Anava a dir deixat.
No, però... digues tot terreny, home.
Però, doncs, tot terreny.
Tot terreny.
I m'era bastant igual, no? Però sí que últimament sí que detecto això, no? Si està oberta la porta, penses, ostres, no està bé, no? I molesta, i en el fons no molesta, perquè és tan sabal si està oberta com si està tancada, no? Però,
clar.
No sé, molesta. O, per exemple, em passa una cosa ara també, jo tinc una... La meva filla té una tauleta d'aquestes petites com per dibuixar i tal, que la posem davant de la tele, no? Però, aleshores, bueno, quan mirem la tele, doncs la nena, si està dibuixant, doncs li demanem, si us plau, que s'aparti, no? Però a vegades, quan està el moble, no? La taula i les cadires, si hi ha alguna cadira tombada o la porta... o una cosa d'aquesta, i tu estàs mirant la tele, molesta que hi hagi aquella cadira que està tombada, no?
És
i
que penses, necessitem un ordre. Llavors... Això és veritat. Necessitem que hi hagi una mena de serenor, no? Que potser com més jove ets, tant és, que dius, bé, és igual, això, és igual, el xàndal tirat per terra, és igual, tot aquest tipus de coses, jo me'n vaig a dormir, eh? I que és veritat que et vas fent gran i necessites que hi hagi uns mínims, no? Perquè et puguis com concentrar. I és veritat que aquests casos que dieu, jo crec que també els subscric, eh? Això de mirar la tele i veure alguna cosa dissonant, no? El menjador.
Que pertorba la teva estabilitat. No?
Una mena de soroll vital allà funcionant.
I per últim, què li ha sorprès al Jordi Beltran?
Una imatge que m'ha impactat d'aquests dies de Nadal i que he vist repetida diverses vegades fins abans del dia de Cap d'Any era un senyor que venia vestit amb jaqueta, tot el tema, i llavors, davant d'un parc infantil d'aquest on els pares porten els nens els diumenges quan ja no saben què fer, davant d'un parc d'aquests, l'home es vestia de Santa Claus, plantava allà una paradeta, dient que els nens li anessin a portar la carta de peticions, no sé si també actuava com de patge real o què, i estava una hora o dues allà, i quan acabava es tornava a vestir de carrer, no? Es treia tot el vestiment de Santa Claus, i el tio recollia la paradeta i marxava. I pensava, dic, home, s'ha de ser una mica sàdic per fer això davant d'un parc amb nanos petits, que potser alguns que s'ho creuen. O sigui, que els hi va el tema de Santa Claus, i aquest home va fent aquí com... aquesta cosa em va semblar com curiós i estrany. No vaig parar a parlar amb ell, malgrat que m'hauria agradat preguntar-li per què ho feia així. Però he de dir que aquestes festes he descobert que sóc seguidor d'una parella que ha anat sonant per la ràdio d'aquesta manera. Poli, Dani.
Au, vinga, tothom a comprar per Nadal.
Antoni, té, per la llet.
Llet? Què dius de llet?
Aquesta mala llet.
Efectivament, m'ha fet fan de l'Antonio i la seva senyora.
Però què és això? A veure, posi aquí el context perquè no sé d'on baixa ara.
Això és un anunci que ha fet la ONCE d'un sortit extraordinari d'aquestes festes. Però l'entrada d'aquest senyor dient, au, vinga, tothom a comprar, i la dona dient-li, Antonio... Trobo que és sensacional, o sigui, és tan realista...
Totalment, sí, sí.
També
ets
fan de l'Antonio i la senyora, que a més a mi em recorda una mica l'actriu que sortia... bueno, que sortia de molts col·laborats, una de les més reconegudes i que ara prèviament no recordo el nom, o sigui, estic fatal.
La Minguillón, vols dir, potser?
La Minguillón, sí, té el to de la Minguillón.
Sí, és que jo també de seguida he pensat, això és Margarida Minguillón, sí.
Ei, podria ser, no ho sé, però de veritat que quan sentia això és que els veia per un carrer caminant i els veia, m'he fet un fan d'ells. I ja per acabar el tema... Hi ha un tema, si voleu, el podem tractar l'altre dia, si avui no hi ha temps, que és el tema de l'utilització dels diminutius. Cada dia hi ha més diminutius en tot. En un partit de handball, vaig sentir de dia, només guanyen per un puntet. La gent que et diu, espera't un segonet.
Ui, això sí que aquest sí que fa ràbia.
O sigui, per favor, els diminutius. És que a mi em condicionen ja a l'hora de relacionar-me amb algú quan... Ves que fa servir molts diminutius, dic, no ens entendrem.
Perquè això és una manera, no. Jo crec, d'acostar-se, no? És a dir, una persona que potser no coneixes molt, o que és d'un àmbit així més laboral, per exemple, però que vol aproximar-se cap a tu per algun motiu concret, per fer-se més simpàtic, perquè, pel que sigui, aquest el puntet segonet és com més entranyable tot, no? I clar, el tema és quan tu això no t'interessa o tanta fa.
No, és que a mi em sona com ridícul. O sigui,
sí,
a veure,
sí.
Ara hi haurà moltes persones que ho fan servir i deuen estar enfocant ja els làsers cap al meu cervell, però...
Ei, però els oients de la tertúlia de patates se'ls hi perdona.
No.
Molt ben dit, sí. Clara, molt ben dit.
I d'altres que no són oients i que potser són companys de feina, també se'ls hi perdona, perquè si no, aquí n'hi et fa pel colla.
També.
Però, de veritat, tenim tendència de... Un trosset, allò... Un torronet, no? O sigui, i especialment el tema del temps, eh? Un momentet. Una... Tot això a mi...
Pretén ser una mica carinyós, no, Jordi? No sé.
Sí?
No. Jo crec que sí.
A veure, jo entenc que en un nen o una nena li diguis, val,
Però no, no, perquè ja comences amb el peu, amb el nen o la nena.
Ja, és
que ja, perquè... No sé.
Sí que com sigui, i el que sí que està clar és que tenim pocs segonets, precisament, per acabar la tertúlia, que ens acostem a les 8 del matí.
Carolera, tancada.
A veure, ràpidament, anem amb les músiques, que aquí, clar, jo això no domino els temps, ja veig que ens estem ja acostant de pressa cap a les 8. Comencem amb les cançons. Xavi Puig, som-hi.
Doncs un himne, més que una cançó, Graira, deia. Bon dia,
home, sí, sí. Demanat, però fa bon dia. I per què això de recuperar els pets i el bon dia? És a dir, quin motiu tens a darrere?
Bueno, l'altre dia vaig veure que en Joan Reig explicava que la nit de Nadal va fer 35 anys del primer concert dels pets. El primer concert va ser la nit del 24 al 25 de Nadal, de fa 25 de desembre, de fa 35 anys. I sempre és un bon motiu per recuperar una cançó que jo crec que és d'aquestes que perdurarà durant els anys per dir-li bon dia a tothom i que desprèn aquesta alegria per arrencar el dia, sí senyor, i l'any 2021.
És una mica això, és el que anava a dir, no? Per arrencar l'any. A veure, cançó de Clara Molins.
Si plou farem el pavelló, és el nou disc del Quimi Portet, que és un mestre, i és una cançó que és preciosa. Pasturarem entre els lliris als voltants de Sant Andreu, pixant farem punteria en els ninots de
neu, pampallugues, martingales... Interessantíssima l'entrevista que l'altre dia li va fer el Xavi Pumbondó al Quimi Portets, que explicava això, com ha anat la gravació del seu últim disc, i també hi havia aquesta cançó, no, Clara?
Sí, em sembla una meravella de cançó per dues raons. Primer, perquè es transmet com una mena de calma, que és com si l'editessis, i crec que com per començar l'any ens pot anar molt bé. I després, la combinació de paraules eclèctiques que diu des de pixar a lliris. Sabeu què us vull dir?
Home, sí.
M'encanta, molt fan.
Toni Muñoz, som-hi.
Bueno, doncs mira, jo avui volia començar l'any dedicant-te la cançó a tu, Mireia, perquè bé, em fa molta il·lusió que facis avui la tertúlia de patates, que facis el Via Lliure, i per això, doncs avui porto aquesta cançó, que és Mireia, de la Judit Nederman.
Home. Mireia, Mireia, què et semblarà aquesta cançó, Mireia, què et semblarà? Tota per tu.
És que sembla que estigui parlant amb ella, la veritat, perquè és una sensació, com que cada setmana amb la Judit parlem per fer la secció que fa el Via Lliure, i ara així, cantant, és com, ostres. Que, a veure, quin és el context, Toni, d'aquest Mireia? Perquè no la tenia present, d'ella, de la Judit Nederman.
Jo tampoc, la veritat, i l'he buscat. A veure, quina cançó li dedico avui a la Garolera? Dic, pues una que digui Mireia. Justament he buscat, he vist que la Judit Nederman en tenia una. Ja l'havia sentit abans, no conec
fa
molt
temps,
bé en
quin no?
context sí. La va... Mm-hmm. Sí, la va escriure fa temps, la vaig sentir, jo crec, fa un parell o tres d'anys que la va treure. I, en fi, és una cançó que crec que és molt maca. I, bueno, doncs avui
no,
te la
no.
dediquem.
Moltes gràcies,
tu,
Toni.
Mireia.
Sí, sí, m'encanta, m'encanta. Però ha estat com un moment, he tingut com una sensació de dir, és que Judit, bé, és dir... bueno, molt bé, molt bé. Encantadíssima. A veure, i Beltran, remata-ho, això.
Vale, acabem la temporada aquesta de festes, que festes o Nadal ho consideràvem en principi fins al Dia de Reis, i ja que hem estat tornant aquests dies música de Nadal, me'n quedava una de pendent per escoltar, que és aquesta. Can't wait, I can't wait, can't wait any longer. The aching heart is getting stronger. I know the way to make it up. Són, es diuen Paloma Faith i Gregory Porter, i han fet una cançó que és una pregària de Nadal, però que sona com allò, la té amb la bota. Ara, escolteu, escolteu. Say that you'll meet me there. You're my wish, you're my Christmas prayer. Snowflakes falling.
És perquè hi ha els cascabells, però si els traguéssim, no? És a dir,
sí,
pot ser no nadalenc, això.
De Diana Ross i la Supremes, directament.
Doncs per fantàstica cert, cançó, digues.
Una cosa de la Clara, t'has deixat de dir que el disc, a part de Si plou, farem al pavelló, es diu Life in Cincinnati.
Sí, és veritat. Sí, però és que Cincinnati no em volia fotre una nata dient Cincinnati.
Com que, per què dius?
A ver.
No, ha estat difícil dir Cincinnati?
Una mica, a mi em posa nerviosa. Està,
ja, és d'hora al matí, és d'hora al matí. Sí. Se't perdona, sí. Se't perdona. A veure, ei, encantada d'aquest format nou, eh? Jo sé que Xavi Puig un dia et va tocar a tu fer portar la batuta de la tertúlia de patates fa molts anys. Avui m'ha tocat a mi, és realment un plaer això, tenir-vos així de contents el segon dia de l'any aquí en directe a RAC1. Moltes gràcies, patateros.
Que vagi molt bé, Mireia.
Que vagi molt bé.
Adéu. Christmas prayer, snowflakes falling in my hair, and I ain't going anywhere.